Hola, benvingudes i benvinguts a Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona. Ràdio Maconda es troba a la biblioteca Gabriel García Márquez del barri de la Verneda. I als controls tenim el nostre tècnic, locutor i àngel de la guarda, l'Albert Fernández. Això és Invisibles, el programa de Ràdio Maconda on fem visibles aquelles petites editorials que per les seves circumstàncies no són conegudes ni els seus llibres es poden localitzar fàcilment. Avui entrevistem a la Sara Herrera i al Sergio Chesan de l'editorial Horror Vacui. Hola a tots dos.
Hola.
En els anteriors episodis del podcast hem après que les microeditorials són negocis de poques persones, on els editors i les editores sou com homes i dones orquestra que feu pràcticament de tot. És el vostre cas, també? Com us repartiu la feina?
Sí, és el nostre cas. Nosaltres som dues persones a l'editorial i ens dividim la feina. Jo faig sobretot la feina editorial de correcció, de maquetació, de disseny, les correccions d'estil, les correccions ortipogràfiques, i el Sergio s'encarrega sobretot de la distribució, de portar les xarxes socials, però també fa suport a la part editorial i a l'hora d'escollir els títols els escollim els dos.
I traduc.
És una feina important traduir, eh?
Sí, dura, dura.
Es podria dir que Horror Vacui és una editorial especialitzada en terror, com el vostre nom, nom deixa bastant clar. Però crec que l'àmbit que treballeu és molt més complex. Ens podríeu explicar una mica el vostre projecte editorial, quin és?
Doncs mira, nosaltres ben bé no sé si encaixem en l'etiqueta de terror, perquè nosaltres no hem utilitzat aquesta paraula amb una intenció, no? Nosaltres volem fer literatura que no sigui convencionalment el que tu esperaries que escriuria una dona, no? Volem explorar les parts més oscures del que ens envolta, i aquí cap, evidentment, el terror, però també un altre tipus de literatura que potser no encaixa en aquesta etiqueta, però sí encaixa sota el nostre paraigües, no? De la nostra editorial. Per exemple, el nostre segon títol, el de Desquiciada, de Juliette Escoria, és d'una adolescent que s'autolesiona i acaba ingressant en un psiquiàtric, i bé, no és una història de terror a l'ús, però sí que explora aquesta oscuritat que mencionava abans, no?
Sí, a veces supongo que el título de la editorial, o sea, el nombre de editorial ha llevado un poco equívoco, y realmente también queremos resaltar que a nosotros nos encanta la literatura de terror y tampoco es que reneguemos como si fuese algo inferior, sino que simplemente nuestras obras pues abarcan mucho más que eso y tiene más que ver con obras que son inquietantes, que perturben, bueno, lo que ha dicho ella, que son más bien oscuras, o sea, entraría dentro del terror, sí. L'horror sí, però mucho más.
Heu vist que això que heu publicat al llibre Desquiciada, que em va semblar un títol molt interessant, i el plantejament també. També era curiós que l'escriptora, que és, podria dir que és nord-americana, tot i que és nascuda a Austràlia, i això explica la història d'una noia ingressada en un psiquiàtric. Ens podeu explicar alguna cosa més de la novel·la?
L'interessant de la novel·la, sobretot, és com utilitza els materials per contar una història. És una història que és real, està basada en la seva pròpia vida, i encara que és autoficció, hi ha molt d'història vertadera, no? I l'interessant és que utilitza documents, per exemple, escrits que va fer ja al seu diari, o, per exemple, també diagnòstics mèdics o llistes de medicaments que li prescrivien. I amb tot això fa una història, i aquests documents estan dintre del llibre, els pot veure, estan escanejats i estan allà. I això és l'interessant, sobretot, de la manera d'explicar aquest llibre, no? Ara que està tan en voga, no? L'autoficció, aquesta autora va un pas més enllà en aquest sentit, no? D'utilitzar tots aquests documents i fer-los públics per armar una història, bueno, pels seus lectors, no?
A mí de Desquiciada, sobre todo, me impresionó bastante la honestidad con la que está contada, porque incluso cuando hablamos de autoficción, que hay un pacto entre el lector y el escritor, que digamos que hay cosas que uno licencia, ¿no? Por así decirlo, aún así se nota mucho que Juliet no se trata a sí misma como una santa, sino que también dice, esto lo hice mal, esto estuvo horrible, etcétera, etcétera. Y es muy difícil escribir contra ti mismo, eso es muy difícil. Y también creo que es una novela que, a pesar de que también está escrito en un contexto muy concreto, que es el entre final del milenio pasado y principio de este, en California, estás contando un poco como el ambiente opresivo de ambiente escolar, sobre todo de Estados Unidos, toda esa competitividad que hay por el éxito, de ver quién es más genial que el otro y demás. Realmente el contexto no solamente no está anticuado, sino que ahora para mí al menos es mucho peor, ¿no? Entonces explora también mucho las consecuencias que tiene todo eso en una persona que digamos que también es tratada psiquiátricamente y que tiene encima pues digamos un contexto social muy difícil que le dificulta en general ya de entrada para toda la vida. Y bueno, hoy que estamos viviendo algo que es mucho peor, pues digamos que la novela sigue, no solamente sigue en boga, sino que es más actual que nunca, creo yo.
També tenim un altre llibre d'una altra escriptora nord-americana, en aquest cas sí que és nord-americana nascuda i criada, que és la Julia Elliot, que es diu Lo Salvaje, que és un recull de contes, i el que em va sorprendre més és que expliqué, o el catalogueu com gòtic sureny. Llavors em va fer gràcia, què enteneu per el que és un gòtic sureny? Entenc que us referiu al sud dels Estats Units, i si us podeu parlar una mica més del llibre també.
Bueno, entenem el que és per definició, no? És una tradició ja que porta molts anys, i el que és interessant de la Júlia és que agafa, no?, aquesta tradició ja molt assentada i fa una mescla amb altres gèneres. O sigui, no tan sols és gòtic sureny, sinó que també és els fairy tales, també és ciència-ficció, inclús d'alguna manera realisme màgic. O sigui, fa una mescla de gèneres molt interessant, i bueno, jo crec que és això que actualitza aquesta tradició, bueno, amb elements nous.
Coincido bastante, y además, por ejemplo, el libro de Lo Salvaje, que es un libro que para mí enraiza con la tradición del gótico sureño, evidentemente, por la tradición de Michael Flannery O'Connor, bueno, más atrás Faulkner, etcétera, etcétera, todos los grandes escritores del sur de Estados Unidos. Digamos que enraiza ahí sobre todo con los temas clásicos del gótico sureño, el tema de la nostalgia, como la pérdida de un paraíso perdido, como un montón de cosas que están ahí presentes en la novela, pero también tiene esa parte buena, aparte de la mezcla de géneros que ha dicho Sarai, que coge, digamos que temas muy actuales, y los trata pues a través de esa tradición hibridándola. Y bueno, pues, encuentras pues un relato sobre el Alzheimer, bueno, todos sabemos el gran problema social que hay sobre eso, y él empieza a hablar también sobre la memoria, sobre cómo se construyen las relaciones.
I en aquest mateix relat també hi ha present el racisme, no?, d'aquest gènere del gòtic sureny, que és molt present.
Es que también es una crítica, al mismo tiempo que es un libro que recoge la tradición del gòtic sureño, también es una... Bueno, el gòtic sureño también era una crítica ya, en gran parte, al tema del racismo. Pero... digamos que lo amplía y lo actualiza.
Crec que de totes les editorials que han passat per Invisibles, diria que sou la més jove, perquè heu nascut l'any 2021, sí. I que això ha fet que heu tingut temps de publicar molts pocs llibres, i diria que de mitjana he comptat que publicar uns dos a l'any. Vull dir, és el perquè... I volia saber el perquè d'aquesta producció tan petita.
A veure, això és una raó purament material. Jo treballo de... Jo soc editora, portava anys treballant d'editora, i vaig engegar aquest projecte perquè volia publicar els meus propis llibres sense tenir cap pla editorial al que jo m'hagués d'adaptar, no? Cap direcció, cap directriu, ni res. O sigui, llavors vaig engegar aquest projecte amb el Sergio, i degut a que jo treballava, no podia publicar més llibres perquè no tenia temps. És una raó purament materialista, o sigui, no tenia més temps. Ja és bastant difícil, no?, treballar 40 hores i a més arribar a casa i continuar treballant, però crec que val la pena. Perquè, bueno, cap sensació s'assembla a la de publicar realment el que tu vols i apostar pels autors seguint únicament criteris purament literaris, que crec que és una cosa que les editorials grans han perdut fa molt de temps. Han perdut l'Oremus en aquest sentit, i ja no publiquen coses seguint aquest criteri, sinó que publiquen coses seguint criteris de l'engagement que tenen els autors, de com porten les xarxes socials. L'autor s'ha de convertir també el mateix en un producte que s'ha de vendre, i això acaba perjudicant la literatura en majúscules. I de fet, o sigui, en aquest sentit jo crec que les editorials independents són les que estan sostenint el sol editorial d'aquest país i de Catalunya, i si no fos per les editorials independents no tindríem títols molt vàlids, i que de fet després, quan arriben a tenir èxit, les editorials grans fan una oferta i se les queden. O sigui, són les editorials independents quines aposten per aquest autor, aquesta autora que no coneix ningú però que jo sé que és bona i que mereix la pena que la coneguem, i després quan ja s'han arriscat, que compten amb menys capital, òbviament, ve una editorial gran i la compra. No sé si s'ha anat una mica del tema, però...
No, no, crec que és una explicació molt... I crec que és una cosa que, és, que el que intentem fer aquí invisible és que la gent entengui la diferència entre la feina que feu les editorials petites o les microeditorials i les editorials grans. Vull dir que tenim uns criteris diferents, que aposteu per la literatura, que aposteu per la cultura i que esteu fent una feina molt vàlida de donar a conèixer autors que d'altra manera no es coneixerien. No, t'agraeixo molt que ho hagis explicat perquè a vegades potser no queda tan clar. I a més, el que volia dir, que jo com a bibliotecari, nosaltres apreciem molt i sabem quan una obra està ben editada i quan no. I editem uns llibres preciosos.
Moltes gràcies.
De veritat, les portades són impressionants. És una pena que sempre a la ràdio que no es pugui veure, perquè les portades realment són magnífiques. Els dibuixos i les il·lustracions em semblen magnífiques.
Moltes gràcies. Les portades les fem a l'editorial, les faig jo, i de fet vaig aprendre, perquè clar, jo soc de formació de literària, no? Jo vaig estudiar literatura, però a l'hora de fer una editorial, com et deia, com ho hem de pagar tots nosaltres, doncs vaig dir, doncs mira, aprenc a dissenyar. I mira, pues, si no se'm dona malament, sembla, no sé.
No, de veritat que a més, jo sempre dic una cosa, que és, nosaltres veiem quan en un llibre s'hi posa amor o no s'hi posa. I això, agafes el llibre, quan el poses a catalogar i el mires, dius, hòstia, l'editor l'ha currat i l'ha currat amb carinyo o no. I es nota moltíssim la diferència entre les petites editorials i les grans.
Moltes gràcies.
Nosaltres també ho agraïm, moltes vegades, a la vostra bona feina. I ha passat, mira, canviant d'idioma de creació, però no de continent, a Horror Vacui vius que heu publicat dues escriptores d'Amèrica Llatina. Una és una argentina que es diu Flor Canosa, que teniu la novel·la Pulpa, que com totes les obres del vostre catàleg és difícil de classificar, però podria ser com ciència-ficció distòpica, que ens situa en una societat futura on el dolor està prohibit, el dolor, perdó, però la protagonista és masoquista. Llavors, podríeu parlar una mica més de Pulpa?
Sí, bueno, Pulpa en realidad ya estaba editado en Argentina. O sea, nosotros lo que hicimos fue traerlo aquí. Y nos llegó el manuscrito, y bueno, yo fui el primero en leerlo, y a mí me sorprendió, además del tema del que va, porque realmente, aunque nosotras, bueno, miramos también ciertos temas, etcétera, etcétera, no, sobre todo nos fijamos mucho en el estilo de escritura, en si tiene algo como nuevo que aportar, o si estéticamente, digamos, que la obra, para nuestra consideración, encaja en nuestra línea editorial, ¿no? Y la verdad es que yo tuve un flechazo con esta novela, nada más leerla. Me pareció una barbaridad, pero en todos los sentidos. O sea, es un libro muy fuerte también. Y me gustó mucho el enfoque, o sea, cómo trataba, porque tú dices, bueno, puede ser pura casquería, ¿no? O sea, un poco gore, etcétera, etcétera. Realmente me gustó cómo enfocaba, o sea, cómo usaba esto de un poco de body horror y demás, para hablar sobre el control de los cuerpos, por el estado, sí, de también como el digamos que el dolor y la administración y la supresión del dolor puede controlar a las personas. Habla mucho sobre el poder, sobre yo creo que yo tuve un flechazo directamente cuando la leí, y realmente creo que además, una vez más, en un momento también, otra vez, en el que estamos viviendo, pues en nuestros tiempos de regímenes biopolíticos y necropolíticos, en que son los estados quienes deciden qué vidas valen más que otras, etcétera, etcétera.
O en un momento de dictadura de la felicidad también.
Eso también, sí, exactamente. Creo que era una obra que teníamos que publicar.
L'altra autora llatinoamericana que teniu al catàleg és la mexicana Alicia Mares. D'ella heu publicat un recull de contes que es diu Cocodrilario, i en aquest cas sí que podríem dir que està davant d'un cas més clar d'una obra de gènere, ja que clarament l'Alicia Mares tira pel fantàstic. Són històries on surten conjurs, bruixes, supersticions, éssers mitològics i, com diu el títol, molts, molts cocodrils. El que és interessant és que es tracta d'una autora d'Amèrica Llatina que treballa el fantàstic, però no en els paràmetres tradicionals del realisme màgic. Això m'ha sobtat i m'ha semblat interessant. Si ens podríeu parlar una mica més de tant de l'Alicia Mares com del Cocodrilario.
L'Alicia Mares...
I dels cocodrils, també, si pot ser.
La Lídia Mares és una autora increïble i excepcional perquè, bueno, de fet, és una persona molt jove, molt joveneta, i quan vam veure aquesta obra d'una persona tan jove amb un estil tan assentat i tan clar, o sigui, amb un estil propi tan clar, vam al·lucinar, no? Perquè no és molt comú d'autores o autors tan joves que tinguin, no, aquest bagatge, no, literari, d'haver escrit molt i d'haver assolit un estil propi, no? I l'estil de l'Alícia destaca moltíssim. Està en la línia d'altres autores que, per suposat, coneixereu, com Mònica Ojeda, i de fet comparteixen, no, la mateixa filia pels cocodrils, no? I el seu estil, encara que és fantàstic, utilitza el llenguatge de forma molt bella també, que és difícil, no? Perquè normalment el gènere fantàstic es recolza més en escenaris, en arguments, no, del que passa, però el de l'Alícia Mares no, o sigui, no és tan important el que passa com ho està contant, com ho està explicant, i ho fa una forma és perfecta, o sigui, una forma que dona gust de llegir, d'escoltar. De fet, un dels seus Cocodrilario està per escoltar, el van fer audioconte, ara no recordo on.
Uno, el de lo que sale del pantano, creo que se llama.
Sí.
Ese se transformó en audiorelato. O sea,
sí, ara no recordo, però si busqueu audiorelato, lo que sale del pantano, podeu escoltar un dels seus contes, que està molt bé, està amb efectes de so i tot, podeu escoltar-lo i si us agrada, o comprar el llibre.
I la filia pels cocodrils, en sabeu alguna cosa?
Bueno, ella viene de México, también cuenta muchas cosas que ocurren en el Yucatán y demás. Y ella desde el principio quería crear un imaginario un poco alejado del fantástico tradicional, más enfocado en México, pero tampoco sin que México fuese en plan un nicho.
O una idealización de narcotraficantes.
Sí, lo típico. O sea, no quería contar lo típico que cuenta todo el mundo cuando habla de México. Y entonces, pues, se fijó más en la tradición mítica, en lo que es los animales míticos de allí, también aparecen varios. Y claro, los cocodrilos. Bueno, si hablamos de los pantanos de Yucatán y tal, pues son omnipresentes.
Y también
tienen un significado importante, sí. También.
També a ella personalment li agrada molt els cocodrils i el conte que dona amb el llibre, el de Cocodrilario, és cert que ella va estar a un santuari de cocodrils.
Sí.
O sigui, són anècdotes reals que després ella transforma, no? Però si estan basades en una experiència seva que és real.
I entenc que quan ella, aquest món mític i fantàstic que crea, el crea a partir, diguéssim, de la religió tradicional indígena mexicana, no tant de la nostra tradició europea d'elfs, nans i de més, no? Suposo.
Va recogiendo más bien figuras míticas de distintas tradiciones, porque, bueno, México es un país muy grande, tiene también muchos pueblos diferentes, o sea, no siempre pensamos aztecas, pero no, hay muchísimos. Entonces va recogiendo un poco de aquí y de allá.
Hi ha també alguns, com bé dius, alguns serfèrics propis d'allà, com el Xaneque, no? Que surten un dels contes. Utilitza tota la mitologia, no? Amb la que ella ha crescut.
D'acord. El darrer llibre que heu publicat, que a més ens l'heu portat aquí perquè el veiem, és un recull de contes una mica especial. Es diu Madres Oscures. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Té com dues parts, no? Primer hi ha cinc relats d'autores clàssiques, entre les que destaquen per ser més conegudes George Sand i Emilia Pardo Bazán, i estan centrats en el tema de la mare, que en concret, Mares amb un cantó fosc, que és la característica d'Horror Vacui de la vostra editorial. La segona part serien cinc relats d'autores contemporànies, entre les quals estàs tu, la pròpia Sarai, i on, a banda de la subversió de la maternitat, també exploren el cantó fosc de les relacions entre mares i filles, l'explotació de dones per dones. I bé, que ens podríeu parlar una mica més de Madres Oscures i com ha sorgit aquest projecte?
Doncs mira, aquest projecte ens va fer molta il·lusió i jo crec que l'havíem de fer sí o sí perquè amb el tema de la maternitat, no tant la maternitat, sinó com la figura de la mare, hi ha hagut molta controvèrsia als últims anys, no? El feminisme ha tingut molt a veure, no? De que s'ha desacralitzat una mica aquesta figura i altres títols que també han tematitzat, no? Aquest tòpic, com per exemple el de Katitza Aguirre, Les Madres No, de Trànsito Editorial. i nosaltres volíem fer un recorregut de com s'ha tractat aquest tema comparant en el passat i amb l'època actual i per veure, no, com ha seguit, no, com ha anat aquesta evolució. I ens van sorprendre perquè ens va costar moltíssim trobar relats, trobar narracions que tinguessin aquest tema, no? I van fer un gran treball de recerca per trobar-les, i algunes encara que potser no encaixen del tot, sí que tenen algun personatge que pot encaixar en aquest sentit, i veure com la tractaven actualment, com tractaven les autores actuals aquest tema. No és tant per la maternitat, que ja ha sigut més tractada, sinó per aquesta figura de la mare com un ser angelical, com un ser que ho ha de fer tot bé, que ha de cuidar els seus fills, però també ha de treballar, també ha de tenir la casa perfecta, ha de ser perfecta en tots els sentits, no? És una espècie d'àngel de l'hogar, no? Com deien. I volíem fer tambalejar, no, aquesta concepció de la mare i sobretot de la dona, perquè bueno, tothom ha tingut mares que no encaixaven en aquest lloc i potser s'ha sentit una mica diferent o que hi havia alguna cosa que no estava funcionant, quan realment el que no funcionava és que penséssim, no, que la maternitat o que les mares són d'una manera i no poden ser d'una altra.
Sí, jo crec que també aquí nos interessava en general, bueno, lo que se hace ahí un poco desacralizar la figura de la madre, porque son, bueno, hay distintas figuras que todavía a día de hoy como que tienen un prestigio porque tienen una función también, o sea, en la familia nuclear la madre, esta santa que lo lleva todo, etcétera, etcétera, lo que permite es que todos los demás tengan tiempo para hacer otras cosas mientras ella se sacrifica toda su vida. Y a veces cuando uno no tiene una madre perfecta, que es lo habitual, no tener una madre perfecta, y o peor todavía, cuando tiene una madre bastante oscura, se siente un poco mal por sus sentimientos de su madre, porque es su madre, y nunca nos discutimos el por qué es su madre, ¿no? Porque la madre es como un ente ahí sagrado. Y nos parecía bastante interesante este tema, y como ha dicho Sarai, cuando hicimos la búsqueda sobre los textos más antiguos, ya de finales del siglo XIX, principios del XX, nos interesaba esta época precisamente porque es la época en la que empieza a aparecer la figura de la mala madre, también aparece la de la femme fatale, un poco, unas cuantas. Costó muchísimo encontrar relatos en el que la madre no fuese un ser angelical, y creo que era un reflejo perfecto de lo que había pasado hasta ese momento, ¿no? Que las madres pues nunca habían, o sea, no interesaba tampoco cuestionarlo, porque la madre debía ser ese ente perfecto. Y eso sí, lo que sí que tenía que decir es que el libro no va tampoco de maternidades diferentes, porque eso puede llevar a equívoco, y algún equívoco ha habido. Va directamente de madres oscuras, lo digo como dice el título, o sea, de madres que pueden ser sádicas, criminales, explotadoras. No va de maternidades, digamos, de alternativas.
Sí. Bueno, per si no ha quedat prou clar, amb el repàs que hem fet al vostre catàleg, a Horror Vacui només publiqueu dones. És una opció editorial? Heu decidit que només publicareu literatura feta per dones, o això és una cosa que pot canviar en el futur?
No, és una decisió ferma i que no canviarà. Això ho vam decidir perquè, bueno, jo soc, bueno, una gran lectora i he llegit moltíssim a la meva vida, i quan tenia 20 anys, una cosa així, em vaig adonar i vaig mirar els meus escriptors preferits, em vaig adonar que quasi tot el que jo tenia eren escrit per homes. I jo escrivia de més petita i, bueno, sempre he tingut un gust per l'escriptura, i vaig pensar, ostres, Sarai, o sigui, a tu t'agrada escriure, t'encanta llegir, però tens, o sigui, el 80% de llibres que tens són escrits per homes, i encara que està molt bé, què tal si comencem a llegir més dones, no? I llavors vaig començar, va haver-hi un moment que vaig començar a llegir dones, i tots els llibres que comprava eren, el 98% eren de dones. I quan va arribar el moment de fer l'editorial vaig dir, és que fa falta, és que encara fa falta, perquè hi ha moltes dones que no són conegudes, i encara que hi hagi més igualtat, no, efectiva, encara el percentatge és molt diferent dels homes que es llegeixen i de les dones que es llegeixen. Encara que estigui de moda, com moltes persones diuen, no és realment tant. O sigui, fan falta més editorials que visibilitzin a les dones escriptores. I, bueno, d'aquesta manera també podem seguir amb altres col·lectius minoritaris, per exemple, dones negres, dones que no siguin angleses i occidentals, no? o dones asiàtiques. O sigui, hi ha moltíssima discriminació i jo crec que són necessàries aquest tipus d'editorials, i una editorial petita com la nostra, independent, que publiqui dones, no farà nosa a tot el munt d'editorials que publiquen homes i que tenen, de fet, un catàleg que és quasi ben bé masculí sencer, però no es veuen a si mateixos com una editorial que només publica homes, perquè l'home és com la mesura, no? Totes les coses com el que és normal. I llavors tu no et preguntes si estàs publicant nou homes i una dona, no dius, no, jo només publico homes, no? Perquè no et veus així, veus com una cosa normal.
Sí, per desgràcia em temo que és així. Una altra cosa que m'ha sorprès del vostre catàleg és que fins ara, a excepció d'alguna de les autores de Madres Oscures, no heu publicat cap autora espanyola, de l'estat espanyol, i tampoc heu fet cap llibre en català. Llavors la pregunta és si és també és una decisió editorial o és perquè no heu trobat autores que us interessin, que siguin en català i per la banda que siguin en espanyol, que siguin de l'estat espanyol.
No, de fet, no és una decisió aquesta, o sigui, si hem de publicar en català, publicarem, però hem rebut alguns manuscrits en català i encara que alguns ens han agradat, no ens feien del tot el pes. Però també hi ha una altra part, i és que, com vosaltres sabeu, a publicar en català és més costós, és molt costós. De fet, moltes editorials catalanes sobreviuen en part gràcies a les subvencions, perquè és molt difícil i per una editorial petita sempre és més costós publicar en català. Bueno, és una cosa que has de fer amb convicció i sabent que, no, que potser no podràs mantenir el mateix tipus de...
A nivell de vendes, no?
Sí, sí, sí. No sé, per exemple, el GFK, no? Els llibres més venuts en català potser venen 1.000 exemplars. És que és una bogeria, és molt poc. És molt poc i clar, crec que no s'ha de posar el pes a les editorials independents sobre la responsabilitat de publicar en català. Crec que en aquest cas ho han de fer les grans i les que tenen més diners. I nosaltres ho farem a la mesura que puguem, no? Perquè, clar, ens autofinanciem i hem de buscar molt més a publicar el que volem, però intentant no anar-nos a Norris.
Vull dir que sigui sostenible el projecte,
sí,
no?
Sí, exacte.
I, bueno, respecto a les autores españolas, no, simplemente no tenemos ninguna política editorial respecto a eso, sino simplemente, igual que hemos publicado cuando hicimos el recopilatorio de Madres Oscuras, tenemos los manuscritos abiertos. Y si nos viene algún manuscrito que consideramos que encaja en nuestra línea editorial y es una autora de aquí, lo publicaremos igual, no hay ningún problema respecto a eso.
Sí, sí, no tenim cap condició, només que t'identifiquis com una dona, ja està.
Lligat amb això, també us volia preguntar si el fet d'haver publicat dues autores llatinoamericanes també era una aposta per la literatura llatinoamericana feta per dones o també era casualitat que vau trobar dos autores especialment interessants i les vau voler publicar.
És casualitat perquè, de fet, les escriptores llatinoamericanes estan... Bueno, ja es parla d'un segon boom llatinoamericà protagonitzat per dones i elles el que escriuen encaixa molt en la nostra idea editorial, per això és aquesta casualitat, no? Perquè, no sé, o sigui, totes aquestes autores abans que mencionava Mònica Ojeda o Agustina Bacterrica, Dolores Reyes, són totes aquestes autores que podrien publicar el nostre editorial perquè encaixen a la nostra idea, a la nostra línia. No és casualitat, no és que estem, que sempre volem recolzar, no? Totes les literatures, però no és casualitat, clar.
Ja que estem, aprofito per fer una petita estirada d'orelles als companys de la Biblioteca Gabriel García Márquez, on ja hem comentat abans, és on està a l'estudi de Ràdio Maconda, i amb el nom que té la biblioteca, com no podia ser d'altra manera, estan especialitzats en literatura llatinoamericana. Però no tenen els vostres llibres, no tenen cap llibre d'horror vacui, ni el de la Flor Canosa ni el de l'Alicia Mares. Ja parlarem amb els companys perquè això s'ha d'arreglar, però també és un símptoma dels problemes del que volem fer invisibles, que inclús per a les biblioteques, que tenim en compte que hi ha editorials petites, microeditorials, que intentem buscar els vostres llibres i comprar-los, a vegades inclús passeu per sota del nostre radar i no cobrem els vostres llibres, quan nosaltres hauríem de ser els primers que hauríem d'incentivar-ho. I em disculpo pel fet de que tinguem tan pocs llibres vostres a les biblioteques.
Bueno, potser hem de fer millor la feina de promoció i de màrqueting.
nosaltres també hem de fer aquest esforç.
Bueno, moltes gràcies.
Gràcies.
I això en lliga d'aquest problema, que és el tema de la distribució i el màrqueting, que com és un problema de les microeditorials i sé que és molt greu, i com ho podeu, com ho solucioneu vosaltres?
Bueno, es complicado porque nunca tienes el mismo alcance que puede tener una gran editorial, por mucho que te esfuerces y por muchas horas que le dediques, que son bastante. Pero también es decir que, por suerte, las redes sociales, que tienen muchas cosas malas, pero también tienen algo bueno, que es que en cierto modo democratizan un poco la voz, ¿no?, de la gente. Y por las redes sociales, pues al final, si te sabes mover un poco, llegas a gente a la que antes quizás no llegarías. Y por ese lado, no voy a decir que se compensa el no tener el poder de distribución que tiene una gran editorial, porque no es verdad. Pero sí que llegas a los libros, a veces llegan a los lectores ideales, que es lo que realmente nos interesa a nosotras, más que nada, ¿no? Quizás no sabemos que nunca vamos a vender grandes cantidades como puede vender un gran grupo editorial, pero sí que nuestros libros tienen posibilidades de llegar a sus lectores ideales, que es lo que buscamos. Y bueno, realmente sí que nos gustaría, por ejemplo, que, como has dicho antes, en el caso de esta biblioteca que tuviese nuestro libro, también nos gustaría que hay muchas librerías, sobre todo de barrio, hiciesen un poco el trabajo de buscar editoriales más allá de las grandes, de los grandes grupos, que ya sé que es más fácil trabajar porque tienen la distribuidora en el grande.
Aquí en torno el mea culpa com a bibliotecari, perquè clar, és més fàcil agafar el catàleg d'una gran editorial i comprar els llibres que no anar buscant les petites editorials, que a vegades costa trobar-les, però moltes vegades és on trobes les autèntiques joies, perquè és el que dius tu. Moltes vegades la sensació que tens és que els catàlegs de les grans editorials són obres, a vegades són clòniques, una cosa té èxit, no només que l'autor té èxit, sinó que encarreguen obres exactament iguals a altres autors. I m'has arribat a dir, hòstia, però si això, aquesta novel·la és un clon de la que vaig comprar el mes passat.
Sí, jo crec que en el mundo del libro, sobretot un poquito el mundo del libro de las microeditoriales, bueno, todas, más bien, vamos a hablar, el mundo de la literatura, más el mundo del libro, que deberíamos remar todos hacia el mismo lado, y en nuestra parte lo que nos toca es buscar autoras un poquito desconocidas que tengan, a nuestro juicio, calidad suficiente como para ser publicada, y a lo mejor la otra parte del mundo del libro también debería fijarse y buscar más a las editoriales que apuestan por la literatura y no por el marketing.
Sí, has dit una cosa molt interessant abans de les obres que es van per encàrrec, i això és una realitat a aquestes editorials, a les editorials grans, als grans grups, que moltes obres de fet són per encàrrec i no són ni tan sols d'escriptors, o sigui, són per encàrrec bueno, d'escriptors fantasmes, que realment no estàs llegint l'obra d'una persona que no té el seu nom, no el seu nom allà, que és, bueno, està escrivint per una altra persona que té més visibilitat, no?, com es diu ara, i llavors li fan un llibre com qui fa un producte de marxandatge.
Bueno, és la figura del segle XIX, era la figura del negre, que sembla que l'estan recuperant les grans editorials, per desgràcia.
Sí. Sí, això ho conec molt.
Aquí preferim dir escriptor fantasma.
Sí, escriptor fantasma. A més, és més tètric. Sí.
L'última pregunta que sempre faig a les editorials és: què teniu en cartera per publicar properament a Horror Vacui?
Doncs mira, tenim un llibre que publicarem ara a l'entrada del pròxim curs, no?, al setembre possiblement, que és una obra que torna una mica als nostres orígens, no?, que té molt a veure amb Lo Salvaje. És també un recull de contes d'una escriptora també nord-americana, i és molt semblant en el gènere, i jo crec que us agradarà molt. Si us ha agradat Lo Salvaje, aquesta obra és molt semblant en aquest sentit. Són contes tots protagonitzats per dones i amb un estil també molt, molt semblant del gènere.
Fins aquí el podcast d'avui. Ja hem conegut a l'editorial Horror Vacui. Moltes gràcies, Sarai, moltes gràcies, Sergio, i per la nostra part seguirem intentant que els llibres de les petites editorials i els vostres apareguin a les biblioteques de Barcelona.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres.